Ràdio Estel.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
4 minuts passant de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa. Sigueu benvinguts en aquesta hora de ràdio dedicada a les activitats subaquàtiques. Aquí, com sabeu, parlem de submarinisme des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Esteu a Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Relatant també els protagonistes que passaran per aquesta antena al llarg d'aquesta hora de ràdio. En uns instants parlem amb el Joan Torres, és el secretari de l'Associació Històrica del Buceo en Espanya. Amb ell parlarem de la reedició, per exemple, entre altres temes, de tres llibres realment interessantíssims, tots ells vinculats amb aquest sector subaquàtic. Tindrem també la puntual informació del temps que ens la porta el nostre company, el Jordi Miralles. I avui, al llarg del programa, anirem fins a Lanzarote per parlar i per practicar submarinisme. I des de les Illes Canàries, ja que estem a Lanzarote, també parlarem amb una eminència de la imatge submarina, imatge subaquàtica. És el Rafa Herrero, Avui passarà per aquests micròfons per parlar-nos de l'últim documental que ja està enllestint, el seu títol Espejo Líquido. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren aquesta edició 706 de Tota Costa d'avui dissabte 16 de gener de 2016. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Molt bon dia.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-3269-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano. La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Anchoa Escodesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de Tot a Costa, és la 706 d'avui dissabte, 16 de gener de 2016, i fem una ullada a la història del submarinisme, la nostra primera de les temàtiques que desenvolupem avui dissabte, eh? La història del submarinisme, que ve molt ben representada per una associació aquí a Catalunya, que és l'Associació Història del Buceo en Espanya. De seguida parlarem amb el seu secretari, és el Joan Torres, i avui, bàsicament, volem parlar, a part de saber quins són els objectius d'aquesta associació, també parlem de la reedició d'una sèrie de llibres vinculats amb la història del submarinisme, realment impactants, eh? Històrics, llibres històrics que els que ens agrada el submarinisme segurament hem tingut l'ocasió de llegir-los, però que ara s'estan reeditant. De tot plegat avui en parlem. Ho fem saludant aquest matí dissabte en el, com deia, secretari d'aquesta Associació Història del Buceo en Espanya, que és el Joan Torres. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu vosaltres?
Benvingut i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Des de Llafranc ens parles, no?
Sí, de la nostra sede a Llafranc.
Que és la sede en aquesta zona de Llafranc, en el snorkel.
Sí.
En el Centre de Submarinisme Snorkel.
Sí, compartim anem a dir la sede amb sí. El Centre Snorkel, com dius molt bé.
Exacte. Escolta, de seguida parlarem d'aquesta reedició d'aquests llibres, molt interessants, però anem a parlar abans, si et sembla, per posicionar una mica els nostres amics oients d'aquesta associació de història del submarinisme en Espanya. Explica'ns una mica quin és l'objectiu que perseguiu.
Bueno, vam fundar l'associació el 2007. La idea era que era una sèrie de veterans, tant civils com militars com esportius, amants del busseig, i ens vam plantejar com podríem perdurar la memòria es festa a Catalunya i a Espanya del busseig, com podríem mantenir viure aquesta memòria, aquesta idea del busseig, el busseig històric. I on vam veure que arredor del món hi havia una societat que se deien HDS, Historical Diving Society, i on añadien ells cada país, HDS Amèrica, HDS Japó, i vam dir, bueno, pues, per integrar-nos en aquest círcul de societat tindrem que acoplar-nos amb aquestes lletres. I d'aquí ve la nostra denominació HDS, o sigui, Historical Diving Society, i a continuació el país que representem, Espanya. I anem a dir per nosaltres, per més s'entén, Societat Històrica de l'Ocell d'Espanya. Com t'he dit abans, està integrat tant per buceadors civils, com militars, com amants del busseig. La idea és recopilar la història i a base de conferències, demostracions vintage o reedicions del llibre, fer que aquesta memòria del passat quedi mantinguda a les noves generacions.
Mm-hmm. Bé, unes reedicions de llibres històrics, eh?
Sí.
De moment són tres, aquestes edicions, Mis amigos los peces, de l'Eduard Ametlla,
sí.
Ingeniería subacuática, en aquest cas un llibre escrit per José María Zapata,
sí.
I també La història del buceo en Espanya, Joan Ibars, en fi, són persones, noms, que han passat per aquests micròfons, només faltaria, perquè han estat i representen la història, precisament, d'aquesta activitat esportiva en el nostre país, Joan.
Sí, sí, evidentment, com tu has dit, són pioners. Zapata va ser un enginyer, si vols parlem del primer, per ordre d'aparició,
sí, sí, sí.
Que hem fet o reedició, Ingenieria subaquàtica del segle XX, és la fica al seu autor, José María Zapata, va treballar a la famosa casa Nemrod-Metzeler, la primera casa de material submarí, creat pels germans Vilarrobís en 1950, quasi, i explica la seva vivència dins de l'empresa i el desenvolupament i els prototipos que van ser pioners dels famosos reguladors bitràquies que van ser utilitzats després pels pioners espanyols i catalans i mundials, inclús com Eduardo Ametlla, amb el seu descens. O sigui, el primer llibre, repeteixo, és la història d'aquest senyor que és enginyer, que va treballar amb aquesta empresa, en Nemrod-Metzeler.
Mm-hmm. Un altre llibre, a més d'una persona que nosaltres estimem molt en aquest espai de ràdio, en aquest programa, com no podia ser d'altra manera, que és aquest senyor, que és l'Eduard Ametlla. Mis amigos los peces, eh?
Sí.
Un dels seus llibres, jo diria, mítics.
Sí, com tu has dit molt bé, Eduard Ametlla representa el símbol del busseig, se pot dir a Espanya i inclús al món. Després de Cousteau, anem a dir, va el nostre mestre, que se diu Eduard Ametlla. La llàstima és que no va saber publicitar-se com a Cousteau a França.
Uh-huh.
Recordem que ell va batir el rècord de descens amb botelles a,
sí.
a Cartagena, a l'Armada, el mes de setembre de l'any 1957, amb uns regolors primitius, precisament de la casa que havíem citat. Llavors, va crear una sèrie de llibres molt interessants, junt de la primera d'aquesta sèrie, és Mis amigos los peces. Ahí explica com ell parla amb els peces o com ell acaricia els peces i se fa entendre. Va crear un biotopo aquí ara a Instamar, en què hi havia uns congres i tal, i inclús hi havia un de ferit, la va curar, i va arribar a dialogar de manera simbòlicament, evidentment, amb ells i crear una convivència. I el fruit d'aquesta convivència i experiència va crear un dels primers llibres seus, Mis amigos los peces. Mm-hmm.
És curiós, parlant amb l'Eduard Ametlla en moltes ocasions, però t'arriba a explicar històries verdaderament espectaculars de la relació que ell ha tingut amb peixos,
sí,
no?
Sí,
que,
sí.
Que ha vist diàriament el mateix peix a la mateixa zona, a la mateixa roca. Vull dir que són coses realment espectaculars. Un pot pensar, home, no pot ser, és impossible. No, 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 però són històries absolutament reals.
Sí, i ella nos explica i nos fa veure que l'home té una primera etapa en quan descobreix algo, sigui el món submarí o sigui una altra civilització. La primera etapa és de conquista, de guerra. I després que hi ha una conquista, hi ha la segona etapa de convivència. Amb aquesta etapa, que ell també la va passar, la segona etapa ja s'ha passat. Hi ha una altra relació entre ell i després una relació cordial, una relació de, com a tu a tu. Aquest pas és, evidentment, l'evolució de l'home en quan la seva intervenció, en quan hi fot la pota.
Mm-hmm. I un altre dels llibres, Història del buceo en Espanya, en aquest cas Joan Ibars Parelló, va ser el seu escriptor, i doncs, també en relata una mica doncs, tota aquesta evolució d'aquesta activitat esportiva.
Sí, Joan Ibars Parelló va ser bussejador de l'Armada, va ser el primer bussejador espanyol que va anar als Estats Units a fer el curs de gran profunditat, això devien de ser sobre els anys 60, després la seva va deixar, evidentment, la part militar i se va convertir en bussejador esportiu, instructor de diverses organitzacions com el SSI, federacions, etc. I llavors, fruit d'aquesta convivència tan profunda amb el mar, va fer La història del busseig, que aquí és l'únic llibre, evidentment, del segle passat, que explica el que és el busseig, la seva evolució des dels projectes de Leonardo da Vinci amb les seves maquetes, amb aquests treballs que molts de vosaltres ignoreu, com es fan els ponts, que són un espècies de caixes o cajones que s'introdueixen les paletes i a sota, anem a dir, sense estar amb el mig humit i alimentats des d'aire. O sigui, aquestes fabricacions de cajones per els ponts, oleoductos i tot això expliquen molt bé la història i després la seva evolució amb el transcurs d'aquest tipus de cajones, amb el tipus de bus clàssic i amb el tipus actual de submarinisme. Jo dic, crec que la història, l'únic llibre, insisteixo, que tenim a Espanya de la història nostra, del nostre país i de la nostra Catalunya.
Realment, doncs, llibres molt interessants. Jo recordo, en alguna ocasió, parlar amb, en fi, persones doncs, que estimen el submarinisme, practiquen el submarinisme i els agrada, en definitiva, no? Dir, escolta, et recomano, per exemple, La llamada de les profunditats, no?, de l'Eduard Ametlla, i dir-me, és que no el trobo, és que no existeix ja, és un llibre doncs, que no es poden trobar. Bàsicament, aquest és una mica l'objectiu, no?
Sí.
Aquestes persones interessades en aquestes obres mítiques, històriques, doncs, que tinguin l'oportunitat de comprar aquests llibres.
Sí, no solament com t'he explicat, la nostra finalitat és la recopilació d'aquesta memòria, sigui en forma de llibres, també tenim les seves pel·lícules, tenim també altres autors com en Rivera, el famós Rivera, que té 28 llibres, tot de submarinisme. Clar, tenim molts fundadors i històrics, molts d'ells també han desaparegut, però hem tingut la sort de ser legats de la seva... de la seva història. Mm-hmm. És aquest motiu que dius tu, la meitat d'aquests llibres... No, tots d'aquests llibres estan ja agotats i ja no existeixen, i la nostra missió és fer que aquestes noves generacions tinguin accés a aquesta informació.
De quina manera ho tindran, l'accés, Joan? Aquests tres llibres ja estan amb aquesta reedició. Què és el que han de fer? On els poden trobar?
Bueno, doncs tenen que dirigir-se a la nostra sede. Aquí a Llafranc, que com has dit abans, compartim la sede amb el Centre de Busseig Snorkel, o bé dir, jo crec que el més fàcil per ells, perquè a més no es coneixeran, veurem qui són i què representem i com no estem organitzats, és dir, dirigeix a la nostra web, que tal com s'ha dit, és hdses.com, o sigui, Historical Diving Societe Spain.com. O sigui, repeteixo, hdses.com. Ahir veuran al principi què som, qui som, qui estem formats, inclús els nostres socis, les nostres juntes, veuran com fer-se soci i veuran també l'accés dels llibres. No fa falta ser soci per comprar-se un llibre. Hi ha uns formularis, les emplenen i la secretaria les enviarà amb ells el llibre que ells vulguin o donar la informació que no sol·licitin.
Sí. De moment són aquests tres llibres, Mis amigos los peces, Historia del buceo, Ingeniería subacuática del siglo XX. N'hi haurà més, imagino, no?
Sí, esperem que puguem a poc a poc reeditar-los, no solament les de l'Eduard, també les de Rivera i tants altres que estan en l'olvido, com tu dius, plens de polvo.
Home, això és una llàstima, eh? Hi ha llibres realment molt macos, eh? Hans Haas, en fi, en noms de persones que han fet molt per aquesta activitat esportiva.
Sí, sí, sí.
Que han escrit llibres realment molt, molt interessants.
Home, donarem prioritat, com hem dit abans, als espanyols, als d'Espanya. Vull dir, la sort que tenim, que com t'he dit abans, que Catalunya és pionera amb la immersió. Passem a capdavant del país com els primers que vam, anem a dir, descobrir i profunditzar el que és el món submarí.
Estem parlant, amics, com a primer protagonista amb el Joan Torres, és el secretari d'aquesta Associació Històrica del Busseig a Espanya, amb seu a Llafranc, parlant d'aquesta reedició d'aquestes tres obres, tres llibres que, evidentment, no cal dir-ho, us recomanem des d'aquest programa a tota costa. Llibres doncs, que diuen molt per conèixer, per entendre, efectivament, què es veu, què respira sota l'aigua, no? Quines són les mesures o, sobretot, objectius que teniu encara en aquest 2016 des d'aquesta associació, Joan?
Bueno, anem a diversos salons internacionals. Hem estat al de París, anirem al d'Itàlia, estem a la Fira de Cornellà. El nostre objectiu és presentar aquest tercer llibre que has parlat tu de la història del busseig, que es presenta al Saló de Cornellà el dia 27, 28 i 29 de febrer,
sí,
a Cornellà, tal com t'he dit, a Barcelona, I el nostre objectiu també és seguir, i aprofitant ja que te tinc i és tan amable de ser-me a parlar a través de la ràdio, invitar tots aquells clubs de submarinisme i aquells aficionats amb el busseig que vulguin participar amb nosaltres i recordar-les que fem demostracions de vintage, és a dir, utilitzem dins de les nostres instal·lacions pues els trajes aquells d'abuso, aquells tribotelles, aquells regulors vitraque, que si tenen curiositat els particulars o els clubs que vulguin demostrar als seus socis, als seus col·lectius, com es fa, que se fiquin en contacte amb nosaltres a la pàgina web que hem indicat i nosaltres les oferirem les demostracions gratuïtes amb els nostres locals a les persones amants d'aquests. I amb aquells pioners que encara no estan amb nosaltres i recordar-los que tenen la porta oberta per entrar amb nosaltres i formar part d'aquest grup de, que jo li dic, de xalados por el mar.
Per cert, que aquestes trobades vintage que feu amb aquests equips de submarinisme de fa molts anys, és que és curiós, perquè un pensa que verdaderament figures com l'Eduard Ametlla fent el que feien, jo crec que jugaven la vida.
Jo crec que sí, ells van entrar en aquella fase que te deia tu de colonització. Vull dir, eren uns equips molt rudimentaris. Tu penses que estan parlant de l'any 57. O sigui, Cousteau va començar també, bueno, Cousteau pertenecia a l'Armada, al mèrit de l'Eduard, que era un civil. Vull dir, va ser el segon país del món a entrar-se en aquest món submergit, amb uns elements molt primitius, reguladors que es movien les vàlvules amb la llengua, unes botelles que no tenien les condicions d'avui dia de pressió, amb un... O sigui, realment eren l'aventura submarina, com tu has dit abans.
Una aventura submarina amb uns riscos evidents, sí. Implicats en aquestes activitats, amb aquest equipament que, deixa'm que digui, que qualsevol persona que ens pugui escoltar per Catalunya, per terres andorranes i que tingui... Sovint passa això, eh? Tens, per exemple, al garatge, equips de submarinisme de fa molts anys que no saps què fer-ne i que al final diuen, doncs ho llançarem. Home, que no facin aquesta bogeria, que ho suportin, perquè vosaltres ho compreu aquests equips i després, posteriorment, els restaureu perquè estiguin actius.
Sí, evidentment. A més, nosaltres, com pots veure a través de la nostra web, tenim la secció de patrimoni, que totes les persones que no s'entreguin alguna cosa reben una certificació d'agraïment de la societat. Amb demostració que aquest material arriba a la societat que ho tenen que exigir, tenen aquest certificat i garantia que el material que ells han donat o bé han arribat un intercanvi o bé han arribat un acord comercial que no s'apartarà i que forma part del patrimoni d'aquesta societat històrica.
Aquesta societat històrica amb aquesta plana web hdes.com, hdes.com. Aquí trobareu doncs la informació sobre l'Associació Història del Submarinisme a Espanya i, evidentment, de totes aquestes activitats, objectius que persegueixen. El primer dels quals, doncs, n'hem parlat aquest matí, que és la reedició d'aquests tres llibres, certament interessants, que avui volíem fer protagonistes en aquesta antena del programa Tota Costa. Joan Torres, gràcies per ser amb nosaltres. Ens veiem a Cornellà, no?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ens veurem allà a la Mediterranean Diving amb una nova edició del Saló de la Immersió de Cornellà.
Molt bé, ens emplacem a Cornellà.
Gràcies, Joan. Una abraçada forta, gràcies. De seguida arriba el temps, la previsió meteorològica, el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte, demà diumenge. Avui anirem a fer submarinisme també a la illa canària de Lanzarote. Home, ja que estem a les Illes Canàries, parlarem amb una eminència de la fotografia de la imatge subaquàtica, Rafa Herrero. Estarà i passarà per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra parlant d'un interessant projecte que ja pràcticament està materialitzat, Espejo Líquido, un reportatge, sens dubte, que donarà molt a parlar. Tornem de seguida. De seguida estem amb el temps.
...17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila, cruel, sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos, distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua. La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Temporal de mar avui a tot Catalunya, però sobretot a la Costa Brava, on s'esperen onades de més de 3 metres d'alçada. A més, entre la costa catalana i la costa de les Balears s'esperen onades que al nord de Menorca poden arribar als 7 metres. Vent del nord, tramuntana molt forta a tota la costa, tant a la central com a la costa nord, i vent de mestral de moderat a fort cap a la costa daurada. Cap al sud tindrem onades de més d'un metre d'alçada. A la resta de Catalunya, destacar el fred, el rigorós hivern que estem visquent aquest dissabte, i també demà diumenge farà força fred, amb neu a les comarques del Pirineu per damunt de qualsevol cota. A la resta de Catalunya, ambient assolellat. Demà diumenge afluixarà una mica el vent del nord, especialment a les comarques del sud de Catalunya, però la Costa Brava encara es mantindrà una notable tramuntana. Demà augmentarà una mica més la nuvolositat, però per contra la neu desapareixerà de les comarques del Pirineu. De cara a començaments de la setmana que ve, continuarà fent força fred, però ja amb una situació més normalitzada. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada entre els 15 i els 16 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
Mira, 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 mira por sota.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful
day. A tota costa.
Com és el submarinisme, com és el busseig en aquesta illa de Lanzarote? Bé, doncs us hem preparat un reportatge que parla, efectivament, d'immersions en aquesta fantàstica illa de les Canàries. La Natàlia Pastor ens explica quines són aquestes característiques.
A tota costa.
Un vaixell enfonsat, lliure de substàncies contaminants, pot esdevenir un ecosistema ideal pel fons marí, tant per als nous inquilins que hi trobarà dins, com també per als observadors que gaudiran del seu encant. Un enfonsament controlat i estudiat esdevé, des de fa pocs anys, una de les alternatives més adients al medi per crear un parc submarí protegit. És el cas de la creació dels pecis de Lanzarote. Als anys 80, la flota pesquera de l'illa Canària va quedar obsoleta. Un grup de bussejadors va pensar en convertir aquests vaixells envellits en pecis, buits de les seves càrregues i substàncies contaminants. La iniciativa es va trobar amb un seguit d'entrebancs burocràtics, però finalment va veure la llum. No va ser fàcil aconseguir el permís de les autoritats marítimes. El desconeixement i la por a la contaminació van ser els principals obstacles. Jorge Ceballos és el director del club de busseig Team Anfaya a Lanzarote i coneix perfectament els encants i misteris de la immersió.
Muchas veces nos encontramos que en las altas esferas, así entre comillas, pues al haber el desconocimiento, pues tienes que dejarnos muy claro, muy claro, muy claro que el hundimiento del barco no ofrece ningún problema al medio marino y todo lo contrario.
El parc dels pecis de Lanzarote és l'intervenció de l'home a favor de la natura. Actualment, els enfonsaments ja no són un problema. Tot al contrari, s'ha demostrat la necessitat de crear esculls artificials. La zona escollida per l'enfonsament va ser Puerto del Carmen, un petit poble pesquer que encara conserva el seu encant mariner. Es tracta d'una immersió adaptada a tot tipus de públic i comprèn profunditats d'entre 18 i 40 metres amb pecis a tots els nivells.
La inmersión se fondea sobre un barco que está suspendido en el veril, la parte de proa está suspendida en el veril, la parte de popa está apoyada en tierra y ahí se hace el fondeo en torno a 12-15 metros, se desciende por un cabo de fondeo y dependiendo de los niveles de titulación y de experiencia de los buceadores podemos llegar a profundidades de hasta 40 metros.
La immersió al primer nivell és ideal per habituar-se a bussejar entre les restes de les naus enfonsades, on destaca l'absència de perill, donat el bon estat de conservació del primer peci i la poca profunditat. Al segon nivell trobarem algunes coves i la resta de pecis molt deteriorats, ja que la major part dels pesquers eren de fusta. La sensació que ens produirà la visió d'aquests vaixells abandonats és recomanable a qualsevol amant del submarinisme.
Antes de entrar en el agua no deja de ser uno más, pero cuando nosotros le comentamos, porque tiene un aspecto en general, un aspecto como nosotros decimos fantasmagórico, al no tener flora ha creado pues un tipo de alga ocre, unos colores muy apagados, son 40 metros y en la zona norte, como tenemos muy muy buena visibilidad, pues llega la luz y deja un aspecto totalmente fantasmagórico.
La vegetació no és un dels punts forts de la immersió, però el fons rocós i sorrenc i l'absència de flora afegeix potser un encant més al misteriós parc dels vaixells abandonats.
Nosotros tenemos la mala suerte del asentamiento de un tipo de erizo, el erizo diadema, es un erizo tropical que está prácticamente arrasando mucho de los fondos y de la flora de la zona y está creando verdaderos blanquizales. Entonces la zona no crea un ecosistema ideal para ver flora. Però fauna, moltíssima.
I és que al parc podem trobar un ventall de fauna variadíssim, un escenari dels més dignes per als amants de la fotografia i filmació submarina. L'ambient tenebrós i els animals que s'amaguen en els seus contrallums són tot un reclam.
És una immersió en la que nos vamos a encontrar angelotes, barracudas. El angelote es un tipo de tiburón plano. Barracudas, meros, rayas, alguna vez que otra alguna tortuga o manta. Muchísima, muchísima fauna.
El parc dels vaixells enfonsats, que és com es coneix el parc submarí, és una atracció per a tots els submarinistes, els que cerquen aprendre, els que volen emoció, profunditat, escenaris únics, però sobretot gaudir d'una immersió única.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor.
Bueno, retomamos nuestra actividad, seguimos adelante con más temáticas. Decíamos en nuestro sumario, nuestro avance de temas, hoy pasaría por estos micrófonos Rafa Herrero. Nació en 1960 en la isla de Gran Canaria. El mar, desde luego, siempre ha sido una de las pasiones. Ha sido buceador profesional, realizador y cámara submarino. Director desde 1994 de AquaWork, empresa especializada en documentales submarinos. Hemos hablado y hemos visto 10.000 maravillas, realmente documentales excepcionales, producidos, reproducidos por ese cámara, que es Rafa Herrero. Y ahora mismo, hoy, queremos hablar con él de uno que ya está prácticamente en el horno, como se dice coloquialmente, su título Espejo Líquido, ¿eh? El océano es el protagonista de esta última obra de Rafa Herrero. Bueno, ¿qué quiere plasmar en ese último reportaje? Bueno, pues nos lo explica. Rafa Herrero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de compartir un rato con ustedes.
Bienvenido y gracias por atendernos a ti. En una época en la que creo, preparando esta entrevista, me decías, estoy entre cuatro paredes realizando el reportaje, o sea, en el dique seco, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, lo bueno de todo ello es que, aparte de que disfruto muchísimo con la edición del documental, porque todo lo que he estado debajo del agua filmando, pues ahora le doy un poco más de sentido, con lo cual pues vuelvo a disfrutar todos esos momentos no especiales que he tenido. Uh-huh. Y el otro aspecto también positivo de que, bueno, lo he podido dejar para el invierno, que son las fechas, por lo menos aquí en Canarias, donde el mar está menos amistoso, con lo cual, pues, bueno, tampoco el desconsuelo es muy grande.
Uh-huh. Bueno, Rafa, en el momento de vertebrar los tantísimos reportajes, ¿no? Si te parece, nos situamos en este último que estás ya acabando de finalizar, ¿no? El Espejo Líquido. Un poco cómo vertebras el proyecto, ¿no? En el momento de que nace esa idea.
Sí. Vamos a ver, esto se trata de un documental de 52 minutos. Yo, bueno, tengo que decir que mi proyecto inicial, que comencé hace ya 2 años, fue hacer un documental de Macaronesia, que son los archipiélagos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde.
Sí.
Pero por dificultades de financiación y de logística, ya al principio del 2015 le di un giro, porque tampoco quería estar mucho tiempo sin terminar un documental, que es una de las metas que me he propuesto, ¿no? Cada 2 años hacer un documental de 52 minutos, de larga duración. Pues entonces, y habiendo ya filmado bastante, pues le quise darle un giro y ese es el resultado, ¿no? Espejo Líquido, que es un documental donde, como nadie me aporta financiación, pues sí me da una cierta libertad pues para hacer algo diferente, más a mi gusto, posiblemente no muy comercial, pero bueno, como no hay nadie por medio que me marque unas directrices, uh-huh, pues he tenido esa libertad. Y es un documental pues más contemplativo, genérico, no es nada descriptivo, donde la música tiene un papel importante, la locución también es más escasa, hay muchos espacios de solo imágenes y música, también es un poco más poética y en definitiva es un documental un poco más contemplativo, que trata de plasmar, bajo mi óptica siempre claro, lo que es un poco el océano, ¿no? Sobre todo esa capa superficial, esa delgada lámina que separa dos mundos tan diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Como
dos
es el submarino y el terrestre o el aéreo.
Efectivamente, ¿eh? Porque desde luego el océano hay muchas maneras de entenderlo, ¿eh? De saberlo apreciar, de entenderlo, de sentirlo. En tu caso, ¿qué es lo que has querido transmitir, ¿no? A través de ese documental? Hombre, nada más y nada menos de 52 minutos, son trabajos largos, ¿eh?
Sí, hombre, sí, yo sí, es un trabajo largo porque, bueno, forma parte de una estrategia que es la de abrirme al exterior, de manera internacional y a la hora de distribuir y que las televisiones te compren los documentales, pues tienen que ser este formato, ¿no? El 50, 52, 54 minutos, que es el formato que tiene cierta demanda. Y eso es un poco también lo que obedece a este tipo de trabajo.
Uh-huh.
Lo que me transmite, bueno, pues es, ya te digo, es una visión un tanto personal, pero sobre todo yo lo que quiero es un poco dar a conocer la verdadera importancia del océano, donde está el origen de la vida, de tratar de mostrar ese mundo que a mí, desde luego, me seduce tanto y me apasiona, que es el fondo del mar, y las diferentes ópticas con que se miran las cosas, ¿no? Es un mundo tan cercano y a la vez tan lejano, ¿no? Separado por eso, por una capa superficial tan fina y lo que ello conlleva, ¿no? A lo que es toda la vida, ¿no? Uh-huh.
La separación de dos mundos, tal y como decías, en superficie y en profundidad, y también la separación del ver el océano de día y de noche.
Exactamente, sí, porque, hombre, está claro que el hombre es una especie predominantemente diurna, aunque, bueno, las nuevas tecnologías y el desarrollo de la sociedad nos ha llevado también a vivir la noche, pero de una manera totalmente ciega, quiero decir, con mucha luz, ¿no? Para mí la noche es la otra mitad de la naturaleza, ¿no? Para mí hay un cambio radical de escenario, el del día a la noche es el biorritmo más importante que hay en la naturaleza, donde uno, la vida sustituye, un mundo sustituye a otro, son dos mundos totalmente diferentes que para mí tienen igual de importancia, ¿no? Entonces yo en este documental sí he querido darle esa importancia, pero no solo a la noche en sí, sino también a lo que es a la oscuridad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser de noche, ¿no? También está reflejado en túneles volcánicos, en cuevas submarinas.
Uh-huh. Océano, aguas azules, fondos, por cierto, someros.
¿Eh? Sí, pero bueno, eso es un defecto nuestro, ¿no? Que a la hora de filmar no podemos. Ya me gustaría a mí poder moverme libremente a 300, 400, 500, 700, 800 metros de profundidad y poder recoger ese maravilloso mundo que tiene que haberlo, ¿no? Pero estamos muy limitados a ello y entonces, pues, intentamos mostrar. También es verdad que la capa superficial, los fondos someros, son las aguas más ricas, ¿no? Y de mayor biodiversidad que hay, ¿no? Porque la acción del sol es la energía que lo mueve todo, ¿no? Y eso, desde luego, se ve. Uh-huh. Se ve perfectamente en el documental, porque es uno de los hilos conductores, ¿no?
Sí.
Lo que es la isla, la energía del sol, cómo va dando saltos y se va transformando de unos seres muy simples a otros mucho más complejos, ¿no?
Espejo líquido, este es el título de este documental, 52 minutos, tal y como nos estás explicando Rafa Herrero, su creador, y que, desde luego, yo no sé si tienes calculado más o menos, ¿no?, la cantidad de horas de filmación que configuran o que pueden llegar a configurar un documental que al final se reduce en 52 minutos.
Claro, eso tiene varias lecturas. Quiero decirte que uno puede hacer un documental de 52 minutos, perdón, con un viaje de 15 días o un mes al Mar Rojo, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, ahí
sí,
la vida...
Pero conociendo tu trabajo y tu trayectoria, creo que no es así, ¿no?
No, claro, efectivamente. No, yo tengo una de mis premisas es de... A mí cuando me contratan un trabajo... siempre mi lucha no es por conseguir mayor presupuesto, porque, bueno, me adapto, sino conseguir más tiempo para finalizar el trabajo. O sea, a mí me gusta hacer las cosas porque, bueno, yo estoy en este mundo porque me gusta, me apasiona y para disfrutarlo. Y no quiero condicionarme en exceso al nivel empresarial, ¿no? Entonces me gusta mucho dedicarle tiempo a las cosas. Y en este caso, porque las disfruto, lógicamente, y en este caso, bueno, pues al final es el resultado de 3 años de trabajo de archivo, porque que son justo cuando adquirí una cámara de cine digital que graba ahora, como he hecho una actualización a 6K, que son 6 veces más que HD, entonces... Porque esta es una de las novedades de este documental, perdona, porque voy saltando, según me van... ocurriendo las cosas, es un documental que está editado en Ultra HD, o sea, en 4K. No es, ya hemos dado el salto de la alta definición a la ultra alta definición. Uh-huh. Entonces, en definitiva, es el resultado de 3 años de archivo. Lo que pasa es que solo en el 2015 ya lo que iba filmando, o la mayor parte de lo que iba filmando, sí ya estaba pensando en el documental, ¿no? Por ejemplo, estuve en diciembre en Cuba para finalizar una secuencia que quería hacer de lo que es el océano y el manglar, ¿no? Esa unión, esa convivencia de dos mundos tan diferentes, ¿no? Con la inclusión del cocodrilo americano.
Sí. Por cierto, dicen que nadie es profeta en su tierra. Hombre, poco a poco, desde luego, se te va reconociendo, se conoce aquí nacionalmente e internacionalmente también tu nombre, ¿no, Rafa? Pero sí que es cierto que creo que ese documental, Espejo Líquido, lo has hecho con focalizando un poco las televisiones internacionales.
Sí, yo tengo una anécdota curiosa. El anterior documental que hice de larga duración, que se llama Lo que pardo de las profundidades, que era sobre los calderones, como tenía financiación de la Fundación MAFRE y era un documental que, bueno, que por encima de todo lo que se perseguía era divulgación, yo se lo ofrecí a Televisión Española en un intento de que tuviera más visibilidad, porque al final lo que uno pretende es que estas cosas tengan la mayor visibilidad posible, ¿no? Uh-huh. Y no fue posible. No fue posible. Y en uno de los festivales que hay en España, concretamente el de Valladolid, coincidí con un cámara inglés, John Boyle, muy reconocido, sí, que me puso en contacto, que vio el documental y me puso en contacto con una distribuidora con la que trabaja él, AirTouch, y a través de ellos pues lo comercialicé. Y lo curioso, claro, lo tuve que pasar el inglés, y lo curioso es que ellos se lo vendieron a Televisión Española lo volvió a traducir, lo volvió a locutar y lo volvió a montar, ¿no? O sea, que es un sinsentido.
Sí, sí.
Quiero decir que las cosas que vienen de fuera parece que tienen mucho más valor que las que se hacen en casa.
Y quizás se preguntaban, oye, ¿quién es ese? Tiene nombre español, ¿no? Rafa Herrero, ¿no? ¿Quién será, no?
No, sí, lo curioso es que me escribió muy muy cariñosa la chica encargada de los documentales, sorprendida por lo que estaba viendo y por la calidad del documental, y que qué pena que no se pusiera en la primera en vez de la dos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, sorprendido, pero está claro que nadie es profeta en su tierra, y aunque es triste decirlo, hay más posibilidades fuera que dentro.
Bueno, Espejo Líquido, en cualquier caso, lo podremos ver, no sé, la tendencia, tú ya sabes cómo funcionan estas cosas, ¿no? Espero poderlo ver, ¿no?, por aquí.
Sí, bueno, vamos a ver, en principio solo lo voy a editar en un principio en inglés, que es mi compromiso con la distribuidora, pero lógicamente, bueno, yo estoy convencido de que si todo va bien, este otoño Televisión Española lo está emitiendo, seguramente. Uh-huh. Y en cualquier caso, estoy en tratos para locutarlo en español y presentarlo en verano, con lo cual, bueno, pues ya me imagino que allí donde lo soliciten, de festivales o eventos similares, pues lo enviaré, ¿no? Ya sea en Cornellá, San Sebastián o Vigo, el Festival de Vigo, Valladolid. Uh-huh.
Sí, sí. En fin, festivales los que sueles participar, sueles tener una presencia muy activa, y festivales precisamente que cada vez tienen más reconocimiento a nivel internacional, y precisamente, bueno, pues esas coincidencias, ¿no? Ese realizador que te puso en contacto con esa productora extranjera. Bueno, definitivamente Espejo Líquido es la última obra de Rafa Herrero, documental, 52 minutos, que pretende plasmar esa separación de los dos mundos, esas aguas azules del océano, de noche, de día. En cualquier caso, serán unas imágenes verdaderamente excepcionales, como habitualmente son las tuyas. Te envío un abrazo muy fuerte desde Cataluña. Gracias, Rafa, y hasta otra.
Igualmente, un
Gracias.
Abrazo grande.
Cuídate.
Hasta pronto.
Gracias y muy buenos
Chao.
Días.
Mi hospital de campaña, mi amuleto de la suerte, una firme barricada, lo eras todo para mí.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció.
Arriba el Mediterranean Diving, el 17è Saló de la Immersió. Els dies 26, 27 i 28 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 17a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
A tota costa.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres ho deixem aquí. Encara us convidem a encara compartir dues hores de ràdio. En uns instants obrim una nova edició de Trotamundos en aquesta mateixa sintonia. Us hi esperem. Fins ara.